30 segons, ja ens situem al punt de 11:45. Seguim avançant en aquest de dimecres i és que posem la mirada a demà dijous, 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Dilluns i dimarts, coincidint amb la setmana del 25N, s'ha celebrat a Sant Cugat la jornada contra les violències masclistes. A un dels cartells de la jornada veiem un missatge que ens pot ajudar i molt. El meu silenci no em va protegir. El teu silenci no ens protegirà.
I per trencar el silenci, cada dia estem parlant de violència masclista al matí a Ràdio Estel i avui posem el focus en la vessant legal. Per això hem trucat a la Júlia Humet, advocada especialista en violències masclistes i politòloga. Júlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Durant tota la setmana, institucions, entitats i col·lectius feministes han organitzat actes i concentracions. De fet, per trencar el silenci, demà dijous ha convocat una manifestació a 6:45 a Passeig de Gràcia en Diagonal, a Barcelona, i al cartell llegim «De la por a la ràbia, ocupem juntes els carrers». Fins a quin punt, Júlia, és important que trenquem el silenci i sortim al carrer?
És molt important. O sigui, amb tot el tema de les violències masclistes des d'un sentit ampli, encara tenim un punt, molts cops, des del punt de vista de les persones que pateixen aquestes violències, com de vergonya a vegades, no? De no atrever-se a explicar, a demanar ajuda, etc. I com a societat, a vegades justifiquem alguns comportaments que constitueixen violències i que poden ser fins i tot delictes. Per tant, és molt important que en parlem, que se surti al carrer, que es faci divulgació, pedagogia, que se'n parli en general.
De fet, tu ara parlaves de vergonya i és que només es denuncien el 10% de les agressions sexuals. Per què hi ha tantes víctimes de violència sexual que no denuncien, que no s'atreveixen a denunciar?
Clar, jo crec que hi ha com múltiples factors. Per una banda, hi ha un punt, a vegades, que potser soc, precisament perquè se'n parla molt amb sort cada vegada passa menys, però és a vegades el no saber identificar aquestes violències, perquè, per exemple, si es donen en l'àmbit de la parella o si l'autor és algú conegut, tenim a vegades aquest estereotip, no?, de les agressions sexuals, aquesta imatge d'un agressor desconegut en un carrer fosc, amb una agressió amb violència al carrer. I la majoria d'agressions sexuals que passen no són així, passen molts cops a casa, l'autor és conegut. Per tant, a vegades ens costa una mica identificar-ho. Després, evidentment, hi ha una altra part, que això ja forma part una mica del procés, etcètera, de cada persona, però no tothom es veu amb cor d'iniciar un procés de denúncia i a vegades, quan ha passat ja un temps que potser aquesta persona està més recuperada i es veu amb forces, pensa que si va ara se li funcionarà, no?, el seu relat de pues, si han passat 8 mesos, com si això fes perdre força, no?, a la seva denúncia.
Clar, sobre això també et volíem preguntar, perquè és possible que algú s'ho plantegi denunciar quan ja ha passat un temps d'aquesta agressió, quan ha estat víctima de violència, o que fins i tot que sigui conscient, passat un temps, que el que li ha passat és que l'han violat, no? Si és aquest el cas, què hauria de fer llavors? Suposem que sí que vol denunciar, però fa dies que se n'adona que ha estat víctima de violència.
Clar. Hem de pensar que al final la majoria de les agressions es denuncien al cap de mesos o a vegades fins i tot al cap d'anys. Per tant, això al final és l'habitual, val? Llavors que no ens espanti d'alguna manera perquè els jutjats ja passa això molt sovint. I d'acord, o sigui, no podem descartar que en algun moment algú ens preguntarà i per què es triga tant, no? O que se'ns qüestionarà, però que penso que primer, que està molt estudiat des del camp de la criminologia, el comportament de les víctimes, la psicologia, etc. I després que els jutjats també, en certa manera, ja estan acostumats a que això passi perquè és que és el normal, és el procés de les víctimes. Per tant, que jo el que diria és que les dones que no es facin enrere només per aquest factor del temps, no? Que si pensen, si es veuen amb força, si volen denunciar, encara que hagin passat uns mesos, que poden fer-ho.
I què hauria de fer una dona, una noia o fins i tot una nena, que també hi ha nenes que pateixen agressions sexuals, tan bon punt els passa, què haurien de fer? Denunciar-ho a la comissaria, anar a l'hospital, en funció de com es trobin?
Clar, jo, si és en el moment, si acaba de passar, el millor sempre és anar primer a l'hospital, que si estan a Barcelona o a prop de Barcelona, el clínic té una unitat especialitzada, perquè allà se'ls pot fer una revisió ginecològica, es poden recollir mostres, si hi haguessin, després, evidentment, fer un informe, perquè si hi ha hagut violència i potser hi ha un morat o algun tipus de ferida, tot això recollir-ho, i des d'allà ja se la deriva després a Mossos, etc. Si és una agressió que ha passat fa uns dies, que no tenim aquesta substància, jo el que recomano és que s'assessorin. Amb la reforma de la llei catalana, en principi, totes les víctimes de violències masclistes han de tenir l'assistència d'un advocat d'ofici a comissaria, però també tenim diversos serveis públics, com el CIATS, el CIES, que existeixen arreu del territori, on hi ha juristes que ens poden assessorar una mica, més que res perquè tinguem en compte que a vegades hi ha elements que potser són rellevants pel procediment judicial i a nosaltres potser ens passaríem per alt quan anéssim a posar la denúncia, perquè sí que és important que aquesta denúncia que posem als Mossos contingui tota la informació possible, no només sobre els fets en si, sinó què va passar després, amb qui he parlat, si li he enviat un missatge a algú, totes aquestes coses que també poden ajudar després a durant el procediment i ens poden servir de prova.
Jo et deia que potser hi havia dones, noies o fins i tot nenes que patien agressions, perquè la meitat de les denúncies de delictes sexuals són de menors. Gairebé el 21% són de nenes de 0 a 12 anys i més del 27% d'adolescents d'entre 13 i 17 anys. Les xifres inclouen tots els delictes sexuals d'homes contra dones, tant els abusos i les agressions com l'assetjament, entre d'altres conductes. I el que moltes vegades, quan veiem que hi ha tants casos, ens preguntem, què passa, que ara es denuncia més o que hi ha més violència masclista?
Jo, clar, a veure, costa de saber, eh? Vull dir, no podem, jo crec que no podem donar una resposta de dir el que passa és això, perquè com que els estudis que es fan, o no, quan agafem taxes de denúncia, com tu molt bé has explicat, es denuncien molt poques agressions en relació a les que passen de veritat, costa una mica saber què està passant exactament. Però jo crec que el fet de que en els últims anys hagin augmentat les denúncies no és un símptoma de que hi hagi més agressió, no de que hi hagi més violència masclista, sinó de que hi ha més consciència, menys por, més recursos, més informació, i això fa que les víctimes denunciïn més.
Llavors, això és una bona notícia, podríem dir. De fet, quan passen coses com Igualada, fa 3 setmanes, la nena de 16 anys d'Igualada, el primer que un pensa és, bé, que terrible, com pot ser que passi això, però també sents molts comentaris de això abans no passava, estem fatal, potser abans també passava. Bé, no és un consol, ni molt menys, eh?
Clar, sí. Jo crec que és una bona notícia que es denunciï més i que perquè això vol dir que tenim, bueno, que tenim més informació, que estem més empoderades, i en el fons jo crec que és l'inici del camí, perquè al final el resultat sigui que hi hagi menys violència masclista.
Per les dones que la seva parella o la seva exparella o algú del seu entorn les amenaça amb ser violent o que fins i tot ja ha estat violent amb els seus fills, què hauria de fer? Què s'ha de fer quan hi ha indicis de violència vicària?
Clar, en aquests casos sí que és molt important no deixar-ho passar, que entenc que és molt complicat quan estàs immers en una relació de violència, però com a mínim a nivell preventiu, diguéssim, de demanar assessorament, informació, encara que potser no et vegis amb cor de fer el pas de posar una denúncia. Llavors, com he dit, doncs, hi ha diversos serveis públics que presten tant atenció jurídica com psicològica, on es pot acudir, i penso que és important perquè a vegades la violència vicària, que pot tenir extrems molt greus, però es comença manifestant en petites, no?, en petites mostres, que està bé no deixar-les passar i estar alerta.
Doncs ho tindrem en compte. Júlia Humet, advocada especialista en violències masclistes i politòloga, moltíssimes gràcies.
D'acord, molt bé.
Adéu, bon dia.
Que interessant, eh? Estem aprenent moltes coses i, de fet, mira, estava pensant, d'alguna manera, Olga, estem posant nom, no?, a una violència que, com bé tu deies, que no passava abans, tot això, no? Clar, sí, passava, no? Però potser no podíem identificar-ho, no? Que, per exemple, la violència vicària, no?,
que no sabíem pràcticament què era, no?
Pues ara sí que podem saber, no?, què és la violència vicària, no?, la que s'exerceix, diguéssim, amb els fills, no?, directament.
I portem 3 dies parlant-ne, no?, amb l'excusa del 25è, dilluns amb l'Alba Alfajeme, ahir amb l'Antoni Arrayó, avui amb la Júlia Humet, i hi ha paraules que s'han repetit moltes vegades, no?, encara hi ha vergonya, no ha d'haver-hi vergonya, la culpabilitat ha de desaparèixer, qui s'ha de sentir culpable és l'agressor, no és la víctima, s'ha de denunciar, ens hem d'acompanyar i n'hem de parlar. I justament amb aquesta voluntat de trencar el silenci i de no avergonyir-nos i de compartir i de denunciar les violències que hem patit o que algú ha patit, al matí a Ràdio Estel obrim el nostre WhatsApp, el 663 99 30 62, perquè qui vulgui pugui deixar-nos una nota de veu amb situacions de violència que hagi patit. Demà dijous les compartirem. Per tant, totes aquelles dones...
Microobert.
Microobert, que vulgueu compartir amb nosaltres situacions de violència. A vegades no cal que siguin grans agressions.
No.
Aquelles situacions que t'han incomodat, aquelles situacions que no s'haurien de permetre, però que encara passen, les podeu compartir amb una nota de veu al 663 99 30 62.
Si en algun moment t'has sentit agredida, ja saps. I sobretot, si vols posar nom i d'alguna manera identificar-ho. 663 99 30 62, demà és el gran dia. 663 99 30 62. Anirem compartint aquestes notes de veu, totes les notes de veu que ens vagin arribant i també de gent d'aquí a la casa. És una crida que fem a tothom que vulgui compartir doncs, aquesta situació, no?, aquesta denúncia de violències que haguem pogut patir.
Justament perquè no ens avergonyim i qui s'ha d'avergonyir és qui les fa.